A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Queda un any i mig de legislatura i en aquest any i mig això serà un raix final, però potent, potent, perquè ens sembla, va, a veure si ell ho pot dir d'aquesta manera o no, que per primera vegada en molts anys l'home que té els números sobre la taula està més o menys satisfet de poder dir tinc els números, els tinc quadrats, es podran fer coses, etc, etc. Pep Moliner, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Bon any també.
Bon any.
Però el portaveu del govern, que em sembla que no sé si és el primer cop que teniu aquesta sensació de dir ara sí que puc presentar uns números que estan quadrats, que podem fer coses, que tal i que qual. Teniu aquesta sensació?
Sí, realment per primer any són uns números amb un pressupost expansiu, que s'ha utilitzat ja molt aquesta paraula en el ple, però sí que és veritat que degut a la feina ben feta, molt, molt, molt costosa, amb moltes renúncies i molt esforç també durant aquests anys, perquè havíem de complir totes les lleis que han caigut sobre els sostres de les cases consistorials de diferents municipis i de tota Catalunya i de tota la resta de l'Estat, doncs podem dir que com complim tota la regla de despesa, complim doncs la previsió de deute, etc, etc, és a dir, hem deixat un ajuntament sanejat econòmicament, doncs ara podem començar a fer un pressupost com el que ens hagués agradat a tota aquesta generació que fa 6 anys vam començar doncs aquest camí municipal, per dir-ho d'alguna manera, doncs haver-ho pogut fer abans, però ho hem pogut fer ara i ja l'anterior pressupost ja començava a dibuixar això.
Per treure'ns de dubtes, què és que puguin dir? Fins ara, veritablement no s'ha pogut fer?
Sí. Fins ara realment no s'ha pogut fer, entre altres coses perquè, per exemple, doncs pagam les factures a proveïdors a més de 30 dies, que és el que la llei estableix. Doncs no acabem de complir la regla de despesa. Sí que és veritat que hi havia diferents punts de vista sobre la regla de despesa, sobretot en els pressupostos dels dos darrers anys, almenys fins des del moment que jo agafo la regidoria d'Hisenda, però sí que és veritat que ara també hi ha hagut un informe, jo crec, important i favorable de la intervenció municipal, el qual ens ha permès definir i dibuixar aquest pressupost expansiu del que parlàvem, i per tant sembla que s'ha trobat aquesta fórmula també a nivell intern, positiva, amb la col·laboració de tots els departaments. Es va començar a treballar el pressupost municipal molt abans també, és a dir, just aprovar amb l'anterior vam començar a treballar en aquest pressupost municipal, els departaments hi han pogut dir molt la seva, i jo crec que l'altra gran cosa important és que hem pogut tocar aquest romanent d'anys anteriors i per tant situar-lo en el carrer, a la via pública, a través d'inversions importants que necessitava la vila i que necessita ara.
Com que això s'havia discutit molt en anys anteriors, una certa reflexió per part del regidor. Haver aconseguit una d'aquestes fites, o algunes d'aquestes fites, té a veure amb el treball intern de la casa, amb un nou criteri, si es pot dir així, de la intervenció municipal, amb la combinació de les dues coses?
Jo crec que té a veure amb... Jo sabeu que quan anys anteriors i que venia a la ràdio era molt insistent amb el tema de les figures directives de professionals que vinguessin de fora a través d'un concurs públic net, neutre, jo crec que exemplar, com ha sigut el de l'Ajuntament de Sitges, al qual van haver-hi molts candidats de fora i també de dins que van voler assumir aquestes tasques de direcció. I per tant era molt important que s'incorporessin aquestes figures que venien i provenien d'altres ajuntaments per ajudar-nos a reorganitzar la casa carandins. Aquestes figures s'han anat incorporant o han vingut de fora o s'han promocionat a nivell intern des del propi ajuntament perquè han guanyat el concurs, i per tant ens ha ajudat a a treballar, jo crec, d'una manera interdepartamental, però també de cara en fora, és amb altres institucions. Penseu que també tenim una part important, doncs, de subvencions segur que venen de la Diputació o de convenis amb la Generalitat, etc, etc. I per tant, jo crec que hem pogut reorganitzar l'Ajuntament, queda molt per fer, queda per aplicar a l'organigrama municipal, etc, etc, però en clau d'hisenda, en clau de gestió pressupostària, jo crec que aquestes figures han sigut claus per poder reorientar i ordenar tot el que feia referència al pressupost municipal.
Us ho pregunto en el sentit de si en el fons la feina era més de la casa que no que la intervenció canviés el seu criteri o tingués un criteri més laxa a la interpretació, com tantes vegades s'havia comentat en el cas de les funcions de l'antiga interventora.
No, la intervenció, la d'abans i la d'ara fan la seva feina. Jo sempre ho he dit, eren moments molt complicats pels ajuntaments. L'Ajuntament de Sitges tenia un deute bancari l'any 2011, si no recordo malament, d'uns quasi 45 milions d'euros. Només parlo de deute bancari, deixo al marge el deute en proveïdors, etc, etc.
Per tant, aquells famosos 22 milions que es van acollir a la llei Montoro i a tota aquella qüestió dels bancs, etc.
Sumem 44 més 22, ja tenim una xifra de més de 60 milions d'euros. Veníem d'aquella situació i, per tant, els interventors municipals, però també els secretaris, tenien un encàrrec molt clar des del Ministeri d'Hisenda i des de les institucions, doncs, que regulaven totes les accions a fer en matèria d'aquesta situació que tenien els municipis de tot l'Estat, doncs a ser molt estrictes a l'hora de revisar els números dels ajuntaments. I per tant, ells feien la seva feina, però jo crec que nosaltres hem fet una feina important. La feina més important que hem fet és que quasi hem rebaixat a 45 milions d'euros el deute general que teníem a l'Ajuntament. Estem parlant que ara tenim un deute de 9 milions d'euros i que fa només 5 anys i escaig el teníem de 63 milions. Per tant, estem parlant d'unes xifres importants, i quan tu fas la feina ben feta, això sí, amb molta aportació de la gent, amb molta aportació de la gent de la casa, sense que els treballadors municipals, per exemple, els quals a vegades no es té en compte tot l'esforç que han fet, doncs han vist que no han millorat el seu salari pràcticament a zero en els seus darrers anys, i hi ha una sèrie de matisos al qual tothom internament a la casa hi ha aportat, externament també, amb unes ordenances fiscals, jo crec que molt coherent, molt treballades, però que els ciutadans ens han ajudat molt a millorar, doncs, els números que presentem ara de l'Ajuntament de Sitges, i per tant aquest esforç general col·lectiu ens ha ajudat a tenir el que tenim ara.
Una reflexió, gairebé una conclusió, que valdria pels polítics d'ara i, si es vol, pels del futur. Pep Moliner creu que no hi ha altra forma de reconduir un deute que no sigui retallant despesa i apujant impostos?
Jo crec que en la situació que teníem i de la que veníem, no només nosaltres, sinó molts altres ajuntaments, però l'Ajuntament de Sitges era el desè més endeutat pràcticament de l'Estat, per ratio de població, i per tant veníem d'una situació complicadíssima. Jo crec que en aquests anys no hi ha hagut una altra fórmula, sinó que reajustar els impostos, tot i que les pujades
no pregunto fent valer, com us dèiem, això és allò d'un avís a navegants,
sí.
perquè parla un regidor d'una formació que en el seu dia feia valer les solucions imaginatives per reconduir un deute, però la qual volem creure, perquè si no és difícil de copsar-ho, que la realitat va fer obrir els ulls i va dir que aquí no hi ha més sortida que retallar per aquí i pujar per allà. Sí. No hi havia cap altra més sortida que aquesta, i en el futur qui es trobi en una situació semblant, encara que el discurs vulgui anar per un altre camí, la realitat ho farà passar per aquest adreçador?
Jo crec que la realitat que es trobaran els que vinguin no serà
la mateixa.
Que ens vam trobar nosaltres.
Però quan diem en el futur, la vida és molt llarga.
Fas molt bé de recordar, perquè em sembla que jo no tinc molta memòria política de la vila. Segur que tu en tens més que jo, però quan eixugues el deute i deixes les arques municipals doncs en bon estat, no vol dir que els que vinguin hagin de tornar a fer les coses a partir de generar deute. És a dir, a part que crec que ja no es podrà fer de la mateixa manera...
Us ho pregunto perquè de la
vegada... Sí, entenc perfectament la pregunta.
L'únic que té de bo, si és que es pot dir així, el que s'ha viscut des del mar també legal, o des del mar també estatal, és que a partir d'ara no es pot anar tan lliurement a l'hora de gastar?
La lleugeresa amb la que es va treballar abans de la crisi i amb la que es treballa després de la crisi ja no serà mai més la mateixa.
Perquè legalment no es pot fer.
Perquè legalment no es pot fer, i crec que hi ha un sentit de la responsabilitat en molts àmbits, no només en l'econòmic.
Diferent. Molt més escrupolós, molt més estric.
També, sí, molt més escrupolós. No sé si molt més escrupolós, no dic
no,
que els altres no ho
siguessin. No, perquè no ho fos,
els altres no tinguessin, no tenien una crisi econòmica davant, no tenien unes lleis tan restrictives, però sí que jo crec que tot plegat, també el mapa polític general, ha fet prendre consciència a les noves generacions que tu estàs en el càrrec doncs, per intentar millorar les coses, per servir com a servidor públic i no per servir-te com a polític del fet de tenir un càrrec, no sé si m'explico. I per tant, jo crec que tot això es pot també derivar en la situació econòmica i pressupostària. És a dir, els que vinguin, jo crec que tindran una situació econòmica molt, molt millor de la que ens vam trobar nosaltres, podran fer pressupostos amb tranquil·litat sense tenir la por de sobrepassar el sostre de despesa, podran pagar els proveïdors no a un any i mig, sinó a una setmana o a 15 dies, és a dir, si mantenen doncs això que hem aconseguit amb molt esforç, doncs es podran viure la política municipal d'una forma molt diferent a com l'hem hagut de viure nosaltres.
Ara hi tornarem, però fins a quin punt creieu que tot aquest procés ha marcat la casa, ha marcat l'Ajuntament, ha marcat el personal, i fins a quin punt tot aquest procés ha marcat la ciutadania o la pot haver, no sé si ho dic així, em matiseu, la pot haver cremat?
Jo personalment, des de l'àmbit d'Hisenda, no percebo que la ciutadania no hagi entès aquest esforç que hem hagut de fer, esforç imposat general, no només a Sitges, sinó a tots els ajuntaments que tenien aquesta situació. Per tant, jo crec que la comprensió de la gent ha sigut màxima. Quan s'ha hagut d'explicar els impostos amb tots els reajustadors que hem fet, que els hem anat congelant o baixant progressivament des de l'època més dura, el 2013, si no recordo malament, que el Jordi Mas com a regidor d'Hisenda va haver de prendre les decisions més dures i més difícils del moment, jo crec que progressivament la gent ha anat veient que li hem anat traient aquest esforç fiscal i que ha anat acompanyant d'una millora contínua en la gestió. No crec que la gent estigui molt reticent a com hem fet a l'Ajuntament en l'àmbit econòmic i amb altres matèries a la nostra gestió.
La pròpia casa?
No ha sigut fàcil. La pròpia casa jo crec que ha servit, com deia, amb aquestes incorporacions per reordenar, reorganitzar-la, perquè la gent tingués ganes d'assumir nous reptes, no? Per exemple, el repte de fer un pressupost com l'estem fent ara, doncs és un repte complicat, però és un repte il·lusionant, no? Que tots els departaments vegin doncs que allò que han proposat finalment es podrà fer, aquelles millores que necessiten molts serveis que no s'han pogut fer fins ara, doncs tiren endavant, i a més amb un informe doncs favorable de la intervenció municipal, amb un consens molt ampli en el ple municipal, perquè vull recordar que portem aprovant en tots els moments difícils i en minoria tots els pressupostos i les ordenances. Sí que és veritat, amb retrets puntuals, amb partits que et proposen que ho farien d'una manera diferent, amb millores, però s'han anat aprovant amb majories molt àmplies. Jo crec que som dels pocs municipis que estem en situació de minoria que podem dir que anem aprovant els dictàmens més importants any rere any, no? I per tant, bueno, jo crec que la sensació de la casa és positiva. Evidentment, ara hem de mirar molt, molt cara endins, hem de seguir reformant l'administració, aportarem més de 800.000 euros en tot el tema d'administració electrònica, això vol dir nous equipaments informàtics, nous equipaments, noves eines, nous programes, nous softwares, per modernitzar aquesta organització, però és que jo mai abans, per exemple, la meva regidoria havia pogut disposar d'un pressupost de més de 50.000 euros, no? Ha sigut ara, amb el pla d'inversions, que he pogut disposar de 800.000 euros, dic, perquè ens fem una idea dels números que portàvem anys anteriors, no? I per tant, aquest salt qualitatiu evidentment ajudarà a incentivar el personal perquè tindrà noves eines, noves eines també formatives, etc, pel qual treballar i millorar en el seu dia a dia.
Us preguntàvem precisament si això no s'havia pogut fer fins ara, perquè fa dos dies teníem l'alcalde aquí i el propi alcalde assumia que hi pot haver una interpretació molt, molt directa del rèdit polític que pot donar, bé, el fet de tenir tots aquests projectes sobre la taula per executar en aquest any i mig, o els que es puguin executar en aquest any i mig que queda de legislatura. Sou conscient també d'això?
Soc conscient perfectament, però jo he viscut en primera línia, potser també perquè els dos últims anys he sigut portador del grup municipal, però també doncs, quan et regió d'Hisenda, vius molt al costat de la figura de l'alcalde, no? I no ha sigut gens fàcil per l'alcalde haver d'assumir durant tots aquests anys doncs que no podíem fer pràcticament inversions, i sort que és un alcalde que té Sitges al cap des de dalt a baix, imaginatiu, perseverant, que no et deixa aturar mai en les teves funcions per intentar trobar solucions a tot el que ha derivat doncs aquesta situació de crisi i econòmica amb la que ens vam trobar a l'Ajuntament. Hem hagut de canviar maneres de donar les subvencions a entitats històriques d'aquesta vila. Teníem una fundació del cinema fantàstic, que és un dels festivals més importants del món en la matèria, doncs, que estava patint també econòmicament. Per tant, donar el tom a tot això només es pot fer amb imaginació. I per tant, jo he vist l'alcalde molt amoïnat perquè fins al moment no hem pogut fer les inversions que sabíem que Sitges necessitava. Ara no ens hem aturat mai amb aquesta imaginació, capacitat per anar a buscar ajuts fora, sigui la Diputació, sigui la Generalitat, etc. No? Per tant, crec que seria molt... jo crec que hi ha moltíssima gent que coneix el Miquel, no? Però que seria lleig, si més no, dir que ara que estem a un any i mig d'acabar la legislatura fem les inversions perquè venen eleccions. No, és molt més senzill que tot això. Fem les inversions perquè ens les deixen fer, és a dir, perquè ara ens les deixen fer, perquè hem hagut de passar 5 anys per sanejar econòmicament l'Ajuntament, complir amb totes les lleis, i per tant ara és quan ens ho deixen fer.
És una pregunta que hem formulat també i formularem al llarg d'aquests dies. La casa podrà ser capaç de digerir tots aquests projectes? Bueno, per aquells que us puguin dir així en veu alta, sí, home, si la feina ha estat arreglar les escales mecàniques i els ascensors, ja resulta que hi ha tota aquesta llista, doncs a veure què passarà aquí.
La nostra obligació és fer-ho. És a dir, ara que podem, la nostra obligació és fer-ho. I per tant, no és que... És que és la nostra obligació dirigir-ho. Hi ha hagut una comissió que ha treballat molt bé, en el qual teníem delegada la presència al regidor Eduard Terrado, amb la figura del gerent també liderant aquesta comissió, i que hem complert, com ja va anunciar l'Ajuntament en nota de premsa la setmana passada, doncs amb tramitar tots aquests expedients de les inversions tan importants i necessàries per la vila, que no repetiré el llistat perquè el tenen molt clar, però ja hem passat els primers tràmits per l'execució d'aquestes inversions. Per tant, això és molt important, vol dir que la casa està preparada, hem de posar més eines. Tenim encara les limitacions de l'increment del personal de l'1%, que només podem posar personal
ara hi anirem,
per malaltia.
Clar, ara hi anirem, a veure què encara no es pot fer, encara que s'hagi complert tot el que s'ha complert.
Encara hi ha un arsal, que els ajuntaments socialistes de Podem, de tot l'Estat, sempre critiquen, etc, però resulta que no suma cap majoria al Congrés dels Diputats per derogar aquesta llei, que encara està sobre dels ajuntaments. Suposo que fins que Espanya no arregli la seva deuta, seguirà sobre els ajuntaments.
I aquesta llei, regidor, obliga a...
Aquesta llei doncs, obliga, primer de tot, a seguir amb les regles de despesa, a anar aixugant deute quan puguis, a pagar els proveïdors a menys de 30 dies, però, a augmentar el personal més de l'1%,
però diguem-ne, ara, etcètera, això, etcètera. Ara bona part d'aquesta llei no afectaria l'Ajuntament de Sitges, bueno, perquè ho compleix tot.
Ho compleix tot, però no ens podem relaxar, eh?
No, això ja està clar.
Perquè el límit és tan petitó.
Que... Sembla, ara parla un gat escaldat, que amb aigua t'havien té prou, sí. Perquè encara ho recordem aquí, el regidor... dient obertament fa un any que si les coses no surten ja veurem què farem mi.
Sí.
Però, i d'això fa encara no un any, sí, perquè estàvem en això fa
un any. Ho vaig dir amb el pagament dels proveïdors.
Ah, exacte, ho recordem d'aquesta manera. Però el que no pot fer l'Ajuntament, encara que ho compleixi tot, és contractar personal.
Per exemple.
El que pot fer és contractar personal d'una forma allò, amb empresa externa, una cosa així, això sí.
Amb empresa externa, tot i que la fórmula a mi personalment tampoc m'agrada gaire, tot i que és la via legal que ho fan.
És a dir, d'alguna manera la llei afavoreix la contractació d'empresa privada per davant de la contractació de personal públic.
Vostè ho diu d'aquesta manera, jo ho dic que és una de les el matís és que és una de les úniques possibilitats, però d'estar molt ben justificat.
Perquè si no, tampoc,
per poder contractar personal externament. Però sapiguem que la limitació de l'1% encara la tenim a sobre. Això sí, es poden cobrir substitucions, enfermetats, de llarga duració, etcètera, etcètera. Però
tot el que formi part, diguem-ne, de la llei natural es pot cobrir.
Exacte. I jo el que crec és que ha arribat l'hora, perquè els ajuntaments, en la seva majoria, han fet els deures. L'Ajuntament de Sitges els ha fet molt i molt bé, però encara hi ha un romanent de més de 1.000 milions de tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona que no poden tocar-lo perquè no compleixen, etc. Doncs ha arribat el moment que, tot i que els ajuntaments han fet la seva feina, el govern de l'Estat la faci, comenci a treure la pressió sobre els ajuntaments, derogui l'Arsal i puguem treballar d'una altra manera, perquè hem demostrat que nosaltres sí que som capaços d'aixugar el deute. No sé si l'Estat i el govern de l'Estat està demostrant-se incapaç d'aixugar el seu deute amb totes les institucions i bancs que té.
Ara ens imaginem tot això sobre la taula, que és el que hi ha, tots aquests projectes. Si el regidor d'organització ens digués, per exemple, mira, per fer tot això, a l'Ajuntament hi faríem falta 10 persones, 15, 20, farien... Ens imaginem que no hi ha aquesta limitació de l'1% i que el regidor pogués dir, doncs, per garantir una certa seguretat que tot això es pogués desenvolupar d'una forma, diguem-ne, mínimament ordenada, amb una cadència en el temps i amb un èxit final, aquí farien falta persones a determinats llocs que, hores d'ara, no estem en capacitat de poder contractar.
A veure, es fa difícil dir-ho.
Es fa difícil dir-ho.
El número de persones exactes que necessites, però evidentment mans no en sobren. I jo crec que noves incorporacions de nou talent en qualsevol organització, empresa, ajuntament, va bé. Per tant, evidentment que s'haurien de fer incorporacions a diferents departaments. Crec que Sitges és un municipi molt...
Per si n'hi ha alguns que veritablement, així allò d'entrada, que el regidor pogués dir, doncs home, aquí o allà...
Home, organització mateix, per exemple, doncs faltaria més personal. Em sap molt greu parlar de les altres regidories, però
no
tinc el coneixement al 100%, però segur que a tots els regidors els hi manca personal... més personal humà. Tenim una plantilla molt capacitada.
Ho dic per aquella visió que pot haver, si és que encara hi és, aquella visió externa de l'organització de l'Ajuntament i de les persones que hi treballen i de si n'hi ha moltes o poques o mitges o el que sigui, i la visió interna a partir de tot aquest procés que ha viscut, doncs, des del personal de l'Ajuntament fins als responsables polítics de l'Ajuntament i els gestors, en què gairebé poden evidenciar fil per randa, allà falta això, aquí falta allò altre, no sé què.
Bueno, perdona'm el símil,
No.
Però quan el Barça no anava tan bé com aquest any, ja saps que jo soc molt del Barça.
Caram, si ho sou.
Tothom...
Què és que dius que no parla d'altra cosa?
Tothom, sí, ho porto molt a sang. A vegades em passo i tot, ho reconec. Tothom, quan un entrenador no ho acaba de fer bé, tothom és entrenador. I tothom veu tot, on posaria el defensa, el migcampista, el davanter. Per tant, una organització municipal és el mateix. que la gent de fora et digui on hi ha mancances perquè les detecti, està molt bé, però potser la solució no són posar-les en un departament concret, sinó doncs, una àrea de nova creació, de projectes estratègics, o potser, no sé, falta més personal, com et deia, organització, etcètera, etcètera. És a dir, es fa molt difícil...
Però, diguem-ne, encara que es pugui, sigui difícil definir exactament on i de quina manera, el regidor sí que creu que a hores d'ara el principal escull que té el funcionament de l'Ajuntament és la impossibilitat de poder contractar personal per suplir determinades...
El principal escull no.
No.
No. És a dir, ara el que falta és retornar l'esforç que ha fet el personal existent durant també aquests anys, per tant, fer bons plans de formació, d'innovació, dotar-lo de bones eines tecnològiques, preparar-lo per com funcionen els ajuntaments en aquest segle XXI, molt diferent a finals del segle XX. No hem pogut fer tota aquesta adaptació tecnològica, però també adaptar el personal a les noves necessitats per falta de recursos, evidentment, i per tant jo crec que ara és el moment de capacitar el personal existent i evidentment com hem fet, per exemple, amb aquest personal directiu que ha vingut, que ells sí que són les persones responsables de detectar, perquè són els experts, els que han guanyat el concurs i, per tant, els que han de tenir al cap l'organització en el seu dia a dia, doncs els que ens han de dir quines són les necessitats que necessita la casa. Ja ens ho van dient. Per això, per exemple, ara fem una inversió de 800.000 euros amb administració electrònica, però també amb noves eines per la gent de la casa. Per tant, es fa molt difícil que jo et digui que respongui a això, però sí que hem posat l'estructura, aquesta estructura que ens va dient als responsables polítics que és allò que detecta perquè la casa funcioni millor. I ja estem en aquest procés. S'ha definit un nou organigrama, al qual doncs, moltes d'aquestes respostes a la pregunta que em fas queden escrites en aquest organigrama. Per tant, allà es podrà veure què creiem que s'ha de potenciar per adaptar l'Ajuntament de Sitges al dia, és a dir, a les últimes novetats en quant a bon funcionament d'una administració pública.
Què deu ser més fàcil, implantar una administració electrònica o que la institució que la casa pugui respondre a les exigències que pot comportar el funcionament d'una administració electrònica?
Bueno, jo crec que les dues coses, és a dir, no serà fàcil. Per exemple, vam presentar un portal de la transparència.
L'exemple més de carrer és l'OAC, fins a quin punt, quan l'OAC encara diguem-ne tingui més capacitat de poder gestionar les coses d'una forma immediata, fins a quin punt la casa serà capaç també de poder respondre a tots aquells requeriments que els ciutadans puguin fer a través de l'OAC, electrònicament o com sigui.
Per exemple, l'OAC és una assignatura pendent, és una assignatura que jo crec que amb aquesta implantació d'administració electrònica serà un dels departaments que més es visualitza del canvi. És a dir, perquè ja els ciutadans només podran fer un o dos tràmits a nivell virtual o telemàtic, sinó que ho podran fer, podran fer la majoria de tràmits a nivell virtual i telemàtic. Per tant, hem d'adaptar l'OAC als nous temps que dèiem.
Però per l'experiència que teniu...
Costarà, evidentment.
Sí, però em refereixo a si d'alguna manera és una experiència que es pot compartir o no. Nosaltres tenim allò sobre la taula molts testimonis de ciutadans que diuen que l'OAC els han atès perfectament, però que el problema no és l'atenció a l'OAC, sinó la capacitat que té la casa de respondre a aquells suggeriments, aquelles propostes, aquelles situacions que han formulat els ciutadans a través de l'oficina. Per això us ho preguntava.
El que hem d'intentar sempre, tens raó, el que hem d'intentar sempre és que respongui tot. I no passar a reconèixer, com han reconegut altres, doncs que a vegades no hem tingut la capacitat per respondre a totes les queixes, sugerències, peticions, etcètera, etcètera, o anem lents amb això. Per tant, és clar que necessitem eines que la resposta sigui automàtica, és a dir, que com un ciutadà entra una sol·licitud, automàticament, encara que no hi hagi la resposta, ni pugui anar a la brigada amb el moment a reparar, per exemple, doncs aquesta queixa via pública, el ciutadà se'l respongui.
Us ho pregunto per si...
I amb això sí que és veritat que l'Ajuntament, no d'ara, sinó des de fa molt temps, té aquesta, tenia aquesta àurea de que no teníem la capacitat de respondre-ho tot. Per tant, una de les eines serà aquesta.
A part de ser una d'aquelles espines que cal treure.
Sí, sí, sí.
Per si alguna vegada heu tingut la sensació que pot fer més per agilitzar la solució a un problema, una publicació a Facebook o a les xarxes socials, que una tramitació a través de l'OAC.
Això fa un any m'ho has mig preguntat, perquè teníem el debat.
Teníem el debat sobre això, sí. I si un any després, això encara és així?
Jo crec que malament, si les respostes que ha de donar una institució han de ser per un grup concret de Facebook, on moltes vegades se'ns diu, es pengen suggerències, però a vegades es diuen altres coses que no són ben bé, doncs, de la via pública, etcètera, etcètera, o sigui quin sigui el grup o el mitjà que s'utilitzi. Jo crec
però
que
ja
la institució de tenir una eina...
Ja ho sabeu en general, que en la vida quotidiana,
sí,
si apareix alguna cosa als mitjans, diguem-ne que hi ha més possibilitats que una reivindicació acabi amb un objectiu assolit, que si no hi ha aquesta repercussió.
Evidentment,
no?
el que hem de garantir nosaltres és que l'Ajuntament tingui les xarxes més enllà dels grups privats que puguin haver-hi, tingui les seves xarxes doncs per solucionar totes les reclamacions que es fagin. I ara estem en això. És a dir, quan l'Ajuntament tingui aquestes eines, també estigui les xarxes per rebre tots aquests suggeriments o queixes, potser la gestió de la informació en aquest cas que pugui donar l'Ajuntament serà diferent. Per tant, com fins ara no ho hem pogut implantar per falta de recursos econòmics, doncs anem a fer-ho ara.
Hi ha una qüestió aquí que no ha aparegut, que no és menor. El regidor parlava de la reconducció del deute, de la situació actual, però sí que és evident que també en algun moment des del govern s'ha posat sobre la taula el que pot succeir si aquesta reclamació del 21% de l'IVA en les subvencions aterra també a Sitges com està aterrant en altres llocs. Què suposaria això?
Home, està fent molt mal. Està fent molt mal i jo crec que...
Perquè a hores d'ara aquí ningú no ha rebut res que digui, escolti'm...
Aquí de moment no.
No.
Aquí de moment no. Que jo sàpiga, a dia d'avui, no. Estem veient l'impacte, per exemple, que té sobre alguns programes de TV3, no cal anar més lluny. Jo crec que és una d'aquelles accions del govern Montoro, una altra, ara que hem acabat, ara que hem acabat, totes les altres ara en venen de noves.
Això fa referència, recordem, al 21% que ara es vol carregar a unes subvencions que no anaven carregades en cap impost, perquè se suposa que anaven a entitats sense ànim de lucre.
Sí, sí.
I des del 2002, és això? Des del 2002. Per tant, això podria afectar a la fundació del Festival de Cinema, per exemple?
Per exemple.
Moltes coses més? Bàsicament al festival?
Bueno, podria afectar al festival. En tot cas, no tenim, com deia, hores de...
Sí, sí, no ha arribat res, eh?
No ha arribat res, però... I... El que passa que és una d'aquelles, jo crec que accions que jo crec que es poden reconduir pel mateix que l'ha impulsat. És a dir, això pot començar a afectar molts ajuntaments i jo crec que no...
Vol dir que no acabarà de materialitzar-se?
No ho sé. He llegit alguna cosa ja... De que es pugui reconduir d'una manera o altra i que això no acabi de materialitzar-se a la seva totalitat. Jo crec que s'ha buscat alguna fórmula i que crec que hi ha els propis partits, doncs, que tenen aquestes representacions majoritàries al Congrés dels Diputats estan treballant, em sembla.
Pel que podeu escoltar o pel que podeu intuir, hi ha certes possibilitats de poder trobar una sortida a una situació així?
Jo crec que s'hauria de trobar i que alguna possibilitat ja. He parlat amb alguna persona, per exemple, del Partit Popular, que tenim aquí, i bueno, també...
Ah, vostès, que sap, qui deu ser? Alguna persona del Partit Popular que tenim aquí.
En el seu dia, de com ens podia afectar,
sí.
I està clar que ells mateixos poden veure l'impacte que pot tenir sobre diferents entitats d'arreu de l'Estat, sobre entitats sense ànim de lucre, recordem, I per tant, bueno, ja veurem com acaba tot això, però no vull fer prediccions,
no, no.
Perquè tampoc vull que ara el festival, pobres, amb la feina pateixin, que han fet, pateixin.
Però ahir teníem una persona del Partit Popular d'aquí, més per on, que en tenia o reflexionava sobre el que ell creu que s'ha evidenciat, que és que el Partit Popular ha tingut poca mà esquerra en Catalunya. Suposo que, clar, si us diem això, és una obvietat des del punt de vista d'un representant de demòcrates. No?
Sí, ha tingut poca vista en Catalunya des de fa molt temps, i així els hi ha anat.
Què pot passar a partir d'ara, diguem-ne, en aquest nou context polític que viu Catalunya, i com creieu que pot incidir o no en la vida municipal, en la gestió del dia a dia?
És una situació complicada. Jo soc una persona que he apostat molt per aquest procés polític que viu Catalunya i que m'hi he involucrat moltíssim, com la resta de regidors de govern, però també amb altres àmbits en els quals estic posat. I ara estem en una situació complicada. Jo crec que ho hem fet tot el que podíem fer a nivell de país. Es va fer possible l'1 d'octubre, la gent va anar a votar, qui va voler anar a votar, amb una repressió molt important que no hem d'oblidar. Jo ho parlava amb l'alcalde, vull dir, miraves els ulls de la gent que defenia les escoles aquí Sitges i se't posava la pell de gallina i se't queia alguna llàgrima, perquè van ser moments molt complicats, i ho hem provat tot. Ha sigut una generació que ho ha fet tot. Tenim un president a l'exili, un vicepresident a la presó, tenim dos persones pacífiques d'entitats pacífiques que de la mobilització en fan, de la mobilització pacífica en fan la seva reclamació per moltes coses, no només pel procés, si existien abans. I per tant, ho hem fet tot. Jo crec que ara és moment de reflexionar, de posar, de seure en una taula tots els sobiranistes, de seguir units, però sobretot de recuperar l'autogovern, de fer-ho amb calma. Jo crec que han quedat institucions molt tocades, l'estat d'ànim de la gent jo crec que també ha quedat tocat. Vull dir, no podem fer veure que aquí no ha passat res, i encara estarà més tocat mentre hi hagi un vicepresident del govern a la presó i un president a l'exili. I per tant, jo crec que ara hem de fer el possible per tornar a la normalitat, i allò que hem fet també a Sitges, i ho hem fet tots bé, perquè aquí hem parlat tots els grups sempre, hi ha altres municipis que no en parlen, i aquí parlem molt tots sempre, i ja sempre s'ha trobat amb un grup o altres solucions a tot, i per tant jo crec que el país també ha d'agafar aquest model sense renunciar a res. Però ara jo crec que el primer que hem de fer és això, recuperar l'autogovern, recuperar les institucions, perquè hi ha molta gent anímicament tocada.
Us deixem un testimoni de... Bé, el d'Aurora Carbonell i el de Manu Rodríguez, que coincidien en una qüestió, encara que pogués semblar mentida, així externament. En el desig d'una legislatura sencera al Parlament de Catalunya, i d'una legislatura en la qual es pogués fer alguna... És a dir, que hi haguessin projectes que poguessin desenvolupar-se sense aquests tràngols. Compartiu això?
Sí, ho comparteixo totalment. Jo crec que ara el país necessita... Jo crec que ara hem guanyat una cosa que no... Jo, per la meva altra feina, tinc la possibilitat de viatjar molt, i jo crec que hem guanyat una cosa, que hem situat Catalunya al món. És a dir, tu sempre... Quan deies que eres català, deien, no? Barcelona, el Messi i tal,
Ara diuen, o Jocs Olímpics, suposo, en un moment.
Sagrada Família, etc. Ara et diuen altres coses. Ara et parlen de la reivindicació. És una mica similar al procés que ha viscut a Escòcia, per exemple, o al Quebec. És a dir, ens hem situat al món com alguna cosa diferent, com un subjecte polític diferent, al qual no fem les coses malament, com a societat pacífica, però evidentment això ningú ens va dir que seria un camí curt. I per tant estic completament d'acord que ara, que hem guanyat molt, que és que diuen que no, a nivell internacional, perquè ens han situat al món, ara la gent quan parles de Catalunya sap on està Catalunya, què és Catalunya i la seva reivindicació, i per tant ara cal una legislatura tranquil·la, cal recuperar, com deia, cal esgotar-la, cal recuperar els 4 anys, cal fer les coses bé. Mirem de també fer-ho bé aquests dies, sobretot avui, i la setmana que ve,
I fer-ho bé, què vol dir?
No ho sé ben bé, però no m'ho faci dir, però intentem, és a dir, intentem fer-ho bé. Aquest procés hem demostrat una cosa, que sempre que hi ha hagut un escull l'hem superada, i perquè tot i la brutalitat del 155 i l'1 hem guanyat unes eleccions.
No sé si us interpreto bé o no, si aquest fer-ho bé vol dir no fer-nos mal.
No, exacte, no ens podem tornar a fer mal a nosaltres mateixos, és a dir, hi ha gent que està patint molt, moltes famílies que estan patint molt, no? Per tant,
jo
demano fer-ho bé. Fer-ho bé vol dir això, el que deia l'Aurora, el Manel, acabar la legislatura, fer projectes importants, recuperar l'autogovern, destensionar la vida parlamentària, no renunciar a res, però serà un camí més llarg del que preveiem. I per tant, sense renunciar a res, hem de seguir traçant i sumant a més gent en aquest procés.
Ara aniríem una miqueta més enllà. Suposadament, com en tota la vida, tothom hauria d'haver pres una miqueta del que ha passat, no?
Sí, jo crec que sí, però és que la resposta a l'Estat ha sigut, perdoni'm l'expressió, molt bèstia. És que ningú s'imaginava que la resposta de l'Estat seria amb aquesta contendència judicial, policial, etcètera, etcètera. I la gent de Catalunya som gent de bona fe, gent pacífica, gent que suma, gent que viatja, que coneix el món, i no ens agrada tot això. És a dir, fèiem algú perquè ens ho estimàvem i ens ho creiem, i des de fa molts segles que som quelcom diferent. I per tant ens imaginàvem una resposta diferent, però ara tenim un Estat davant que en el qual hem de fer les coses d'una manera diferent perquè la resposta és molt dura.
En uns minuts la Constitució del Parlament de Catalunya. Regidor, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. No hi haurà notícies ara? Sí que hi ha notícies? Doncs vinga, davant.